Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Després de mesos parlant dels anomenats brots verds en l'economia espanyola, la crisi del coronavirus torna a provocar una nova patacada. L'atur ha crescut a la ciutat fins a nivells del 2016. Sense comptar els afectats pels ERTOs, 1.583 sabadellencs s'han quedat sense feina a l'abril i la xifra de desocupats creix a la ciutat fins als 14.441. Al conjunt del Vallès Occidental, el nombre de persones sense feina ha crescut en 6.468, superant els 59.000 desocupats. Davant d'aquest escenari, des de Comissions Obreres reclamen un pla de xoc comarcal amb mesures específiques per pal·liar els efectes d'aquesta nova crisi. Les ha apuntat al Notícies Migdia el secretari general de Comissions, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez.
Primer, recaptatòries, i aquestes han de vindre per la Generalitat de Catalunya i per el govern de l'Estat, i les següents, és aquells recursos que tenen els ajuntaments i aquells superàvits que tenen els ajuntaments que no poden utilitzar per la famosa LARSAL i, a més, posar-los a disposició per poder prendre les mesures i les decisions oportunes per cobrir totes aquestes necessitats.
Rodríguez recorda que un de cada dos treballadors de Sabadell i el Vallès es troben a l'atur o afectats per un ERTO. Aquestes dades econòmiques ens arriben quan a nivell sanitari continuen baixant el nombre d'ingressats per coronavirus. Ara n'hi ha 172 a la ciutat, dels quals 29 es troben a cures intensives. Tot plegat després de les 10 altes registrades en les últimes hores, 100 des de fa una setmana. D'altra banda, per acompanyar les persones que han perdut éssers estimats durant la pandèmia sense poder-los acomiadar, rebran ajuda a partir d'aquesta setmana amb els anomenats grups d'ajuda mútua impulsats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, una teràpia grupal i telemàtica que neix després de comprovar que un 83% de les trucades al telèfon d'informació i suport del Consell són per aquesta qüestió. Us explicarem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a ahir a aquesta hora, que teníem 26 graus. Canviarà el temps de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, novament, la situació meteorològica és estable i es manté la dorsal anticiclònica sobre nostra i el transport d'aire càlid de latituds més baixes. El cel estarà enteranyinat per bandes de núvols alts i mitjans. A banda, hi haurà algunes nuvolades a punts del Pirineu, sobretot de l'extrem nord, i a punts de l'interior del quadrant nord-est, que podrien portar algun ruixat feble i ad diminso. Pel que fa demà, al matí farà sol amb alguns estres baixos a punts del litoral sud. Al llarg del matí aniran arribant bandes de núvols alts que a la tarda deixaran el cel de nou enteranyinat. A més, creixeran nuvolades a punts de muntanya i és probable algun xàfec amb tempesta al Pirineu Oriental i no es descarta la resta. La temperatura continuarà alta i voltarà entre 22 i 27 graus al Pirineu i al litoral i entre 25 i 30 graus a la resta de Catalunya, però la tendència en general és a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, amb l'única incidència que arrosseguem des del 22 d'abril passat a Sant Cugat, a la BV-1462, on es dona pas alternatiu als vehicles amb semàfor arran dels esfondraments que van tenir lloc arran del temporal de finals d'abril. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. 1.583 sabadellencs han perdut la feina durant el mes d'abril. És un augment 3 vegades més gran que el registrat durant el mes de març i 10 vegades més gran que el de febrer. En total, a Sabadell hi ha 14.441 persones a les llistes de l'atur, unes 2.000 més que ara fa un any. És la xifra més alta des del mes de desembre del 2016 i són dades que no inclouen els treballadors que s'han vist afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Al conjunt de la comarca s'han presentat 10.227 ERTOs que afecten 90.168 empleats, una xifra que, sumada al nombre de vallesans inscrits a les llistes de l'atur, 59.148, freguen la xifra de les 150.000 persones que no tenen feina al Vallès Occidental. L'atur ha augmentat en un mes un 12,3% a la comarca, el que significa que 6.468 treballadors han perdut la feina. Si ens fixem en el conjunt del país, a Catalunya la desocupació ha pujat en gairebé 50.800 persones en el darrer mes, un ascens que situa la xifra de parats en els pràcticament 467.900. Es tracta del volum més alt des del maig del 2016, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració. Unes dades, per cert, que no inclouen les persones que es troben immerses en un ERTO. Segons el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, si sumem les dues situacions, estaríem parlant de prop de 810.000 persones sense feina arran de la crisi de la Covid-19.
Almenys 809.730 persones es troben afectades en aquests moments en el nostre mercat de treball per la crisi sanitària i esperem que moltes d'elles, la majoria d'elles, siguin caràcter transitori i temporal i que a mesura que anem reactivant la nostra economia i el nostre mercat de treball, anem incorporant persones al mercat de treball que al final és el que garanteix els projectes vitals dignes i en condicions.
Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats és de més de 3.831.000 persones, xifra que representa un increment del 7,87% fins als gairebé 283.000. Si es compara amb l'abril de 2019, el nombre de desocupats ha pujat en més de 667.000, que seria un 21% més.
Les dades de l'atur que s'han publicat avui evidencien el gran impacte econòmic i social que està tenint la crisi del coronavirus, una situació que, segons Comissions Obreres, requereix de mesures urgents per pal·liar aquests efectes. El secretari general de la Delegació Vallesana, Enrique Rodríguez, ha reclamat avui un pla de xoc d'abast comarcal per mobilitzar tots els recursos disponibles i ajudar els treballadors més perjudicats per la pandèmia. Rodríguez ho ha dit en declaracions al Notícies Migdia d'aquesta emissora. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental reclama abordar l'elaboració d'aquest pla de contingència en un Consell d'Alcaldes. I és que opina que la millor manera de gestionar els recursos és des dels territoris que tenen més coneixement sobre quina és la situació real dels seus veïns.
Parlàvem amb el Consell Comarcal per intentar tindre en un Consell d'Alcaldes situar la necessitat de tindre un pla d'això, un pla de contingències en la mesura dels àmbits, dels diferents àmbits de les administracions, perquè a les mesures laborals necessàriament li hem de donar també mesures socials, perquè són necessàries per no deixar ningú enrere, tant en temes d'ajuda com de manteniment de l'ocupació per mateix a ERTOs i demés.
Entre les mesures concretes que planteja Rodríguez hi ha mobilitzar els superàvits que acumulen els ajuntaments de forma que els diners es puguin utilitzar per parar el cop de la pandèmia.
Calés n'hi ha, jo no puc quantificar-la, però calés n'hi ha. El que hem de posar-los en circulació i per atendre aquestes polítiques que són necessàries per atendre les necessitats d'aquestes persones.
Rodríguez recorda que un de cada dos treballadors de Sabadell i el Vallès es troben a l'atur o afectats per un ERTO, molts dels quals ja es trobaven en una situació precària prèvia a la crisi. Una situació que, si no es reverteix, podria abocar la pobresa a molta gent en una crisi social sense precedents.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El cessament de la fins ara directora executiva de l'Hospital de Sabadell i del Centre Sociosanitari de l'Albada, Cristina Carot, desperta suspicàcies entre alguns dels treballadors del Taulí. Avui, empleats no adscrits al comitè d'empresa han denunciat que s'hagi atorgat un altre càrrec a Carot, el de comissionada per l'atenció primària. Els treballadors de la Corporació Sanitària alerten que aquesta responsabilitat s'hauria fet a mida. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Els treballadors asseguren que el nou nomenament, que encara no s'ha fet oficial, s'ha creat a mida per donar sortida a Carot. En aquest sentit, insisteixen que desconeixen en què consistirà, ja que el director general del Taulí, Joan Martí, encara no ho ha explicat. De fet, remarquen que Martí tampoc ha explicat els motius del seu cessament, ni tan sols al comitè d'empresa. Per contra, asseguren que el cessament de Carot es va fer públic just el dia que els treballadors es van concentrar davant del Taulí com a mesura de protesta per la gestió del coronavirus. Una decisió, però, que ja estava presa de feia dies. Per això els empleats consideren que el director general els està tractant de ximples, fent servir el cessament com un tallafocs per evitar més mobilitzacions. Finalment, també confien que la nova directora d'infermeria, acabara d'incorporar, no s'intoxiqui de la mala praxis de la direcció del Taulí, han dit textualment, ja que es necessita una manera de treballar diferent. Davant d'aquest escenari, els treballadors insten el Consell de Govern del Taulí com a òrgan que està per sobre de la direcció a posar ordre a la situació.
Tot i les mesures de desconfinament, els números de les persones ingressades per coronavirus a Sabadell continuen millorant. Des d'ahir, el Parc Taulí ha donat d'alta 10 hospitalitzacions de planta i hi ha 172 persones ingressades amb Covid-19 positiva. 143 es troben a l'edifici Taulí, mentre que 29 requereixen de cures intensives. Si ens fixem, en fa una setmana s'han donat 100 altes i la xifra de persones ingressades ha caigut en 50. Des de l'inici de la pandèmia han superat la malaltia 1.333 persones, mentre que 328 han mort. Són dues més en les últimes 24 hores. El conjunt de l'Estat ha registrat un lleuger repunt dels morts per coronavirus en les últimes 24 hores, amb 185 defuncions registrades. Des de l'inici de la crisi, es calcula que més de 25.600 persones han mort a conseqüència de la Covid-19. A banda de l'augment de les defuncions, també han pujat els casos positius confirmats en relació a dilluns, amb un increment de 867, dels quals prop de la meitat s'han registrat a Catalunya, un total de 405. A hores d'ara hi ha pràcticament 219.400 positius per coronavirus confirmats per PCR a Espanya, dels quals gairebé 44.000 són sanitaris. No deixem de parlar de sanitat perquè el president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre infectòleg de l'Hospital de Sabadell, el doctor Valentí Pineda, posen entredit que el coronavirus sigui el responsable de la malaltia de Kawasaki o del xoc tòxic. Aquestes són dues malalties que provoquen una reacció del sistema immunològic exagerada que afecta diferents òrgans. Alguns pediatres europeus van suggerir que el coronavirus podria despertar aquests episodis, sobretot en infants, una opció que Pineda considera poc fonamentada i que també considera que es deu al fet que encara no se sap per què apareixen aquestes dues malalties.
Són malalties que s'han quedat estant allà, estan sense una causa coneguda, i de forma més o menys periòdica van sortint candidats a ser la causa d'aquestes malalties. Però jo crec que, i els experts creuen, que són dues situacions de, el que nosaltres diem, d'una hiperresposta immunitària, o sigui, el cos respon de forma exagerada davant d'una anoxa, infecció vírica, infecció bacteriana o altres situacions d'estrès, després d'una intervenció quirúrgica, després d'un traumatisme.
De fet, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, també negava que hi hagués una relació entre els infants que tenen coronavirus i el desenvolupament d'aquestes malalties. Però com afecten els infants?
El xoc tòxic fa un quadre d'hipotensió, taquicàrdia, malestar general, i en el cas del Kawasaki fa un quadre d'exantema a la pell, d'afectació cardíaca i a vegades afectacions d'altres òrgans. I bueno, el que s'ha vist aquests dies és que poder hi ha un repunt, dic poder perquè no s'ha demostrat, d'aquests casos a pediatria, però molt poquets, vull dir, no hi ha cap cas que hagi acabat malament, ni cap èxit, ni cap complicació severa.
Actualment s'estan fent estudis per mirar si el repunt en els casos de la malaltia de Kawasaki o del xoc pediàtric es deu al coronavirus, tot i que encara caldrà esperar 2 o 3 mesos per tenir resultats fiables. I avui es commemora el Dia Internacional de la Higiene de Mans, una jornada que mai s'havia celebrat com ara, en plena pandèmia del coronavirus. Precisament rentar-se bé les mans és un dels pilars de la contenció del virus. Ho repassem de la mà de l'Helena Molist.
Les mans són la principal via de transmissió de gèrmens a la nostra vida, però no només estem parlant del coronavirus. Fins a 200 malalties resideixen en bacteris que poden acabar a les nostres mans. És per això que és molt important rentar-les correctament i evitar en tot moment tocar-nos els ulls, la boca o el nas. A l'hora de rentar les mans, però, cal utilitzar un sabó líquid i de pH neutre. També existeixen les famoses i en moltes ocasions esgotades solucions hidroalcohòliques. Sobre el com, hi ha diferents maneres. Cal rentar-se les mans com mínim 30 segons per eliminar totes les bactèries i no ens podem deixar cap part. És a dir, cal que posem especial atenció en els dors de les mans, les ungles, les puntes dels dits, els polzes i els laterals. Ens hem d'eixugar amb un paper d'un sol ús que també ens servirà per tancar l'aixeta. Un material, però, que ens pot donar una sensació de falsa seguretat són els guants. Cal tenir clar que dur guants no et converteix en immortal. De fet, si ens posem guants i toquem una superfície infectada i ens toquem la cara, ens estaríem infectant de la mateixa manera que ho faríem si no portéssim guants. Per això, cal ser molt conscient de què es toca i què no quan portem guants i, sobretot, no tocar-nos la cara.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa en marxa grups d'ajuda mútua orientats a les persones que han perdut éssers estimats durant la pandèmia del coronavirus i no s'han pogut acomiadar d'ells. Aquests grups de dol neixen arran d'una necessitat detectada a través del telèfon d'informació i suport emocional impulsat a l'inici de l'estat d'alarma. De fet, un 83% de les trucades rebudes entre el 30 de març i el 26 d'abril eren per aquesta necessitat. La mort d'un amic o d'un familiar ja és una circumstància dura emocionalment, però en plena pandèmia té una agreujant que complica el procés de dol. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, Míriam Casarramona.
L'angoixa i l'inseguretat que et creia això de dir, ostres, he patit la mort del meu estimat, no em puc acostar, no em puc acomiadar com voldria, i que a més és molt rigorós, no? Només poden anar a la cerimònia de les persones, no poden anar a la família extensa. Llavors, tothom et diu el mateix, no? Doncs, quan s'acabi tot això, volem fer un comiat com Déu mana. Però, mentrestant, que l'has acomiadat i no puguis fer-ho com tu creus que ho has de fer, doncs aquest buit és el que nosaltres vam valorar que havíem de donar suport d'alguna manera.
Els grups d'ajuda mútua que es posaran en marxa en els pròxims dies consisteixen en sessions telemàtiques en les quals un màxim de 8 persones afectades pel dol sense comiat comparteixen les seves experiències. D'aquesta manera es va un pas més enllà de l'atenció inicial al telèfon d'informació i suport emocional, un recurs al telefònic que es preveu que estigui en marxa molt de temps.
No hem previst una de baixa perquè creiem que això durarà molt. Això durarà, malauradament, la gent... Aquesta incertesa de no saber quan... Normalment tots sabem quan una cosa comença i una cosa acaba, no? Ara estem davant d'una incertesa molt gran, davant d'una crisi que sense precedents i que no sabem fins quan pot durar. Llavors, de moment no hem previst quan serà el dia que diguem, bueno, fins aquí, no, el dia que deixem segurament de rebre trucades, no? Que serà que la gent, la població de la nostra comarca, doncs, estarà millor.
Casa Ramona també apunta que el telèfon d'informació i suport emocional serà útil per detectar possibles nous casos de depressió o altres problemes de salut mental. En aquest sentit, assegura que es detecten aquests casos i es derivaran als centres d'atenció primària o al taulí. Altres notícies del dia relacionades amb el coronavirus en format més breu. Més de 600 treballadors de l'Ajuntament de Sabadell han col·laborat en els diversos dispositius especials durant l'emergència de la Covid-19. Ho han fet en tasques com ara repartir medicaments o targetes menjador. També han trucat a gent gran, han col·laborat en el muntatge de l'hospital temporal o han lliurat mascaretes, entre d'altres coses. La preinscripció escolar podria començar la setmana que ve. El Departament d'Educació de la Generalitat estudia iniciar la preinscripció telemàtica a partir de l'11 de maig, en el cas que l'Estat aixequi la prohibició de fer aquest tràmit i, segons com avanci, la desescalada. A partir del dia 18 es podria fer de forma presencial per casos extraordinaris. La policia municipal ha interposat 22 denúncies aquest dilluns a persones que no complien el confinament. En total, el cos de seguretat ha interposat gairebé 1.977 sancions des de l'inici de la pandèmia. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell denuncia a la policia municipal un grup de persones per malmetre l'espai natural. Els han enxampat arrasant tota la vegetació per acabar recol·lectant només mates de llentiscle. A més, això implica que s'estaven saltant el confinament. I un últim apunt, la policia local de Sant Cugat ha denunciat 32 vegades un mateix conductor per no respectar els semàfors en vermell. La identificació es va produir el 24 d'abril passat gràcies al visionat de les càmeres de videovigilància d'aquest municipi. La iniciativa Bufa les espelmes des de casa de l'Ajuntament de Sabadell ha rebut 897 peticions d'infants de la ciutat. Recordem que aquest servei permetia als nens i nenes de la ciutat demanar i rebre felicitacions de personatges il·lustres, així com també felicitacions de bombers o policies. Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, fa una valoració molt positiva d'aquestes dades i ha defensat el paper clau dels infants durant aquests mesos de confinament.
Creiem, i ho hem dit al llarg d'aquests dies, que els infants també són uns dels grans protagonistes d'aquests dies. Sobretot hem vist que és tenir una ciutat sense infants i la tristesa doncs, que això dona, i per tant també creiem que era una manera de fer-los arribar doncs, el seu reconeixement a casa.
Els que han rebut més sol·licituds d'aniversari han estat els bombers, amb 252 peticions, seguits dels agents de la policia municipal, amb 196 peticions. Tot i això, aquests no són els únics serveis que oferien vídeos. Jugadors del Sabadell, actrius i actors sabadellencs i també periodistes de la ciutat estaven inclosos en aquest servei. Com són, però, aquests vídeos? Escoltem-ne alguns exemples.
Hola, soy Manuel Lanzarote, jugador del Centre d'Esports Sabadell. Quería felicitarte por tu cumpleaños, un cumpleaños diferente, porque nos toca quedarnos en casa.
Hola, sóc el Lluquet, el dels Pastorets, i m'han dit que avui és el teu aniversari. Quan tot això passi, ho podràs celebrar amb tothom qui vulguis.
M'han dit que avui és el teu aniversari. Ja ho sé, que ets a casa i que no el podràs celebrar com toca, però per això sóc aquí, per enviar-te una felicitació molt especial. Gràcies per quedar-te a casa i per molts anys!
Si voleu rebre un vídeo de felicitació, és tan senzill com omplir el formulari del portal web de l'Ajuntament de Sabadell, sabadell.cat.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit des del Senat que no hi ha cap alternativa viable a l'estat d'alarma i ha demanat al Partit Popular i a Ciutadans que donin suport al decret que es vota aquest dimecres.
No hay otra alternativa, señoría. Y por tanto, como no hay otra alternativa, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que dar certidumbre a los ciudadanos, que tenemos que darles seguridades, que no podemos jugar a experimentos que no sabemos exactamente cuál va a ser su evolución y su eficacia. Y lo que está pidiendo el Gobierno de España, simple y llanamente, es que esta desescalada lo hagamos bajo el paraguas del estado de alarma y cuando lleguemos a esa nueva normalidad, que esperemos que sea mucho antes que después, podamos gobernar esta situación hasta que encontremos un remedio terapéutico o la vacuna.
La sessió d'aquesta tarda arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat avui demanar al Congrés la quarta pròrroga de l'estat d'alarma sense tenir els suports garantits per tirar-la endavant. El debat polític se centra ara en si això serà possible, sobretot perquè hi ha diferents grups que ja han confirmat que hi votaran en contra, com és el cas d'Esquerra Republicana. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que aquesta setmana és clau per arribar a un acord a la mesa de diàleg social sobre l'abast de les mesures per prorrogar els ERTOs.
No tendría sentido que hubiéramos desplegado esta herramienta con el enorme impacto económico que tiene para ahora dejarlo caer. Usted conoce, igual que conoce el PNV, que en estos momentos, en esta semana, es clave, están negociando en la mesa del diálogo social justamente el alcance de las medidas que se van a desplegar. Conoce también bien que es importante que el diálogo social se trate con cierto respeto, incluso con cierto reposo y con cierta discreción. Desde luego, espero que en esta semana tengamos un resultado.
Díaz insisteix que estan negociant amb patronal i sindicats. El Consell de Ministres aprova un tercer tram d'avals públics per a empreses i autònoms. Estarà dotat amb 24.500 milions d'euros, dels quals 10.000 aniran destinats exclusivament a finançar petites i mitjanes empreses i autònoms. Aquests recursos se sumen als dos primers trams de 20.000 milions a través de l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, arribant ja al 60% dels avals promesos pel govern espanyol, que ascendiran als 100.000 milions. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que el pla de desescalada reuneix tots els requisits per garantir l'objectiu de preservar la salut, però diu que no hi ha certeses absolutes. A preguntes del PP al Senat sobre si la fase de transició és segura des del punt de vista sanitari, Illa ha dit que el document és flexible, gradual i enormement prudent. El ministre ha defensat també a preguntes de Junts per Catalunya que les comunitats autònomes han jugat un paper fonamental en la gestió de la crisi i ha dit que seguiran cogovernant amb elles durant la fase de transició. A tot això, la consellera de Salut, Alba Vergés, no creu que l'àrea de Barcelona pugui entrar a la fase 1 del desconfinament dilluns de la setmana que ve, dia 11 de maig. Ho ha confirmat en una entrevista aquest matí a TV3. Vergés ha afegit que ahir mateix van començar a treballar en la proposta que presentaran al Consell del Ministeri de Sanitat dimecres i que es basa en regions sanitàries i no en províncies. D'altra banda, ha detallat que es vol arribar a les 13.000 proves PCR diàries. Ara se n'estarien fent unes 5.000. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que preveu 76,4 milions d'euros en ajudes per al sector cultural. Per una banda, es destinaran 20 milions d'euros per aportar liquiditat en forma de crèdits a les pimes per valor de 780 milions. A més, el decret preveu mesures específiques per cada sector, com 38,2 milions per les arts escèniques i la música, 13,2 per les sales de cinema i 4 milions directes a les llibreries independents. A tot això, sembla que caldrà esperar per decidir si es poden celebrar els festivals musicals d'estiu. Ho ha apuntat avui el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que avantposa la prudència per davant de tot. Uribes també ha demanat explorar la via dels ajornaments per fer-los quan la situació ho permeti. Amb tot, ha reconegut que per aquest sector és difícil l'aposta per posposar, perquè els aboca a l'any següent. També ha anunciat que treballen per trobar una solució equilibrada pel retorn d'entrades. I un últim apunt, el Consell de Govern del Banc Central Europeu es troba d'urgència. La cita arriba després que el Tribunal Constitucional d'Alemanya hagi declarat parcialment anticonstitucional un programa de compra de deute públic iniciat el 2015. I hagi demanat a la institució introduir els canvis necessaris en un termini màxim de 3 mesos per justificar-ne la proporcionalitat. Segons el BCE, la cúpula de la institució s'està reunint per videoconferència des de les 6 de la tarda per avaluar la decisió dels jutges alemanys.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La temporada de waterpolo ha baixat definitivament el seu taló. L'ALEN, el màxim organisme europeu, ha decidit cancel·lar totes les seves competicions. Una mesura que afecta de ple l'Eurolliga femenina, on l'Astral Pool Natació Sabadell estava pendent de disputar la tornada dels quarts de final a la piscina de l'Horizonte italià. Això significa que les de David Palma seguiran sent les campiones d'Europa un any més. Aquesta decisió arriba dies després que la Federació Espanyola de Natació proclamés en polèmica el Mataró com a campió de la Lliga Premat femenina, a l'espera de la ratificació de la comissió delegada. En el comunicat que ha fet oficial aquest migdia l'ALEN, també s'ajorna per segona vegada l'Europeu de Natació, que originàriament havia de tenir lloc aquest mes a Budapest. Descartada la primera reprogramació el mes d'agost, la cita a la capital d'Hongria passarà a celebrar-se del 10 al 23 de maig del 2021. I tot apunta que el juvenil A del Centre d'Esports jugarà la temporada que ve a Divisió d'Honor. A falta que la Federació Espanyola de Futbol es pronunciï demà sobre com es resolen les competicions, el conjunt arlequinat ascendiria a la màxima categoria estatal. El Sabadell tenia un coixí de 16 punts respecte al primer equip, que no pujaria, i liderava el grup 7 de la Lliga Nacional. El club es dona per fet l'ascens, però es manté una relativa prudència fins que no es faci oficial. Així ho ha demanat el tècnic del juvenil, Miqui Lladó, al programa Hotel Suite.
Pel que s'ha anat dient, de moment, sembla que la decisió serà ferma, però des del club també encara anem amb prudència, perquè fins que no ho faci oficial, evidentment, la Federació Espanyola de Futbol, doncs no podem dir res.
Lladó també ha confirmat que continuarà al front de l'equip la temporada que ve i que, pel fet de tenir 17 jugadors de tercer any, es produirà una profunda renovació en el vestidor. I tal dia com avui fa 75 anys es va alliberar el camp de concentració nazi de Mauthausen. 60 sabadellencs van ser deportats a camps de concentració almenys alemanys durant la Segona Guerra Mundial i la majoria d'aquests van passar en algun moment de la seva vida pel camp de Mauthausen. Al final de la guerra, 21 van sobreviure a l'horror nazi. La crisi del coronavirus, però, ha impedit retre homenatge a aquestes víctimes de l'Holocaust, tant a Sabadell com a la resta del país. No obstant això, s'ha convocat un acte d'homenatge virtual per al pròxim 10 de maig. Prèviament a aquesta efemèride, recordem, la ciutat ja havia reconegut aquestes víctimes amb la instal·lació de les plaques Stolpersteine. Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb els butlletins horaris i a dos quarts de dues amb una nova edició del Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.